En la terra del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser. Un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi. I un poc de llet i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes, un poc de pis, un xic de niu, un xic de pic, un poc de pa, un xic de sol, un xic de xec, un poc de sol i un poc de sal, un poc de cel. Un xic de bé, un xic de mal, un poc de mel i un poc de fel. I un poc de nit, un xic de por, un poc de pit, un xic de cor, un poc de crit i un xic de llum, un xic de so, un poc de llamp.
Milers de sabadellencs van gaudir ahir de les activitats organitzades al llarg de tot el dia a l'entorn del Santuari de la Salut, amb motiu de l'Aplec, considerada, ja ho sabeu, com la segona festa major de la ciutat. Gegants, bastoners i saballuts van participar en la tradicional cercavila, on no van faltar les músiques tradicionals vallesanes, unes melodies que formen part de la nostra cultura popular i que avui anirem desgranant a la secció Com el Vallès no hi ha res. I això vol dir que ja tenim preparat a l'estudi en Josep Alavedra Bosch. Bon dia i
benvingut. Com estem, Raquel?
Suposo que tu, que ets un enamorat i un apassionat de la cultura viva, ahir no et vas perdre, no?, la cita, i vas anar a l'Aplec.
Vam pujar a l'Aplec, i a més vam acompanyar també els de la caminata, que vam sortir d'allà de la plaça de la Sardana, que no de la Sardina.
De la
West, exacte, vam anar fent tot el recorregut, allà anar seguint el Ripoll.
El camí ramader, no?
Exacte, sí. Llavors girant fins al molí, després això, i bueno, fantàstic. Fantàstic, sí, després vam pujar dalt i, bueno, era un goig veure una festa que ja feia, bueno, que fa 300 anys, més de 300 anys que s'està fent, des de finals del segle XVII, sí, segle XVII, 1697, o sigui que fantàstic, i tenies aquesta sensació de que formaves part una miqueta d'això, d'un passat, no?, de tot un bagatge.
I de tota una tradició.
De tota una tradició, no?, i gaudies una miqueta d'això, tot i que era una miqueta, cada vegada va agafant les noves formes, però la part aquesta que hi havia de fira, després la part també de la gent que corria, els de Mauthausen també fent l'ofrena, també aquesta part més civil,
sí.
Després el senyor bisbe també entrant allà fent la cerimònia amb la Mare de Déu, la gent que anava a portar, doncs, les espalmetes, els pots, i la música.
I la música, i per això, doncs, avui també ens acompanya l'Anaïs Falcó, que és la cantant del grup Corrandes Són Corrandes, i ella, ja recordeu, és musicòloga i també violinaire, i ja, doncs, ha passat més d'una vegada per aquest estudi. Bon dia, Anaïs.
Bon dia.
Avui vens amb tot un repte, eh?
Bé,
parlar de les músiques de l'Aplec, i portes un llibre molt especial, no?
Sí, bé, és un llibre que tot sabadellenc més o menys coneix, o hauria de conèixer, perquè és el Sabadell del meu record, amb Marian Burgués, que a més s'ha fet una petita reedició fa molt poc.
Fa molt poc,
i
sí,
que sempre és un plaer llegir-lo.
És una joia, perquè en Josep sempre, en algun punt del programa, sempre fa algun recordatori.
Marian Burgués, a més amb els seus dibuixets, i a més a nivell històric, es pot dir, podríem dir, que no se'ns enfadin els historiadors, que a més té una vessant, doncs, de documentar, doncs, aquest segle XIX i part del XX, perquè ell d'alguna manera, després això si ho contrastes amb arxius, d'alguna manera el que ell explica és bastant fidedigne, no? I a més ell ho va viure també com a persona, doncs...
Fa el paper aquest del folclorista, que
exacte,
és aquesta persona que va descrivint tot allò que veu, i mai s'ha d'agafar al 100%,
evidentment,
a peu,
sí,
de la lletra,
sí.
Però en canvi ens pot explicar moltes coses que sempre amb un sentit crític es poden interpretar. I
això és molt important, perquè ell té un sentit crític, també foteta, una miqueta sentit amb aquest sentit. Jo diria que avança una miqueta a la colla de Sabadell, perquè a vegades se n'enriu una miqueta del mort i del calvell, ho explica d'una manera, però, i a més unes coses que ell va viure aquesta part des de finals del segle XIX fins als anys 20, ara no recordo quan es va morir, fins als anys 20-30, i és clar, molta part d'aquestes coses que explica, i concretament de lo que ens parlarà l'Anaïs, de lo que parlarem, és clar, ell ho va viure a l'Aplec de la Salut també com a sabadellenc i com a terrisser, no?
Com va viure aquestes festes? I explica'ns també quin és el retrat que fa de les músiques.
Sí, aviam, ho hem d'entendre en aquesta època, i ell justament destaca això, que la Salut era una gran festa. Això ja se n'ha parlat diferents vegades, vull dir que no estic desvetllant res que no hagi dit molta altra gent. Però el que a mi m'agrada fixar-me és quan descriu què passava, i hi ha una cosa que us la cito, i diu: l'esplanada de la Salut i la Font bullien de fadrins i minyones, pagesos i menestrals, tots riolers, xistosos, donant bon compte de costelles, botifarres i truites, regant-ho tot amb grans tragos de vi. I llavors diu: aquí es ballava el so de guitarres i panderos, allà es cantava amb acompanyament d'acordion, ferrets i ossets, castanyoles i bandúries. Altres cantaven goig en la petita capella, tapeïda de fidels d'un dia, produint tot plegat una remor de lo més estrany i inharmònic que pot produir-se.
És a dir, com ell mateix titula, una festassa.
Una festassa, però a part diu que hi ha moltes activitats sonores.
Sonores.
I és que en tota festa, la part musical...
Sonores i gastronòmiques, també. Perquè sí. Jo anava pensant, veus, això faltaria l'aplec d'ara, eh?
I
aquesta carn.
I dono fe, perquè fent una miqueta això, una aturada ahir, mentre sí. Entra a l'hora de dinar, ens vam seure allà amb una... a menjar, doncs...
Amb les tauletes aquestes que vam posar,
això,
que estava molt bé, sí.
I esclar, estàvem fent una cosa a la brasa, estàvem fent unes botifarretes d'aquestes a la brasa, i tot el fum ens venia. Mm. O sigui, que això fa pensar una miqueta aquí, amb aquest fum
sí, de
les botifarres.
Sí, de fet, estàs justament traient una cosa, que és la que volia anar, que molts musicòlegs, bueno, han estat treballant d'aquí a Catalunya, Jaume Iats, Iris Gaietes, Geni Ginesi, etcètera, que parlen de la retòrica dels sentits. I això és molt bonic per aplicar-ho en una festa com la Salut, que és que en tot el ritual i en el moment d'entrar en festa hi ha una excitació de tots els sentits, que és el que ens fa emocionar i ens fa que sigui un dia especial, i és l'olfacte. És
els olors.
És aquestes olors, l'encens de dins la missa, l'olor del fum, de la natura, que la gent urbana no hi estem acostumats. Després el gust, el que mengem, aquelles garrapinyades que sempre hem comprat.
Que hi eren, també, i també hi eren.
La carn, no, ara n'hi ha poca, però la carn, aquells gustos que anem associant, la part de tacte que fem, per conèixer algú, el parlar-ne, el ballar... tot això és però és que la música és una part molt important, perquè és el moment que podem a través de la música sentir allò que ens estàvem imaginant sentir, i això quan avui dia ho vivim d'una manera determinada, però quan veiem aquestes grans descripcions realment hi havia molt so. I llavors, per exemple, parlem del cantar, una cosa que hem perdut molt. Sí que ahir vam poder sentir l'himne de la Mare de Déu al final de la missa.
Exacte, sí,
molt
sí.
Interessant, que és com equivalent als goigs que ens parlava
els
aquí en Marian. Però
els agraïments, no?
Sí, els goigs que es feien a la Mare de Déu.
És el fet de cantar tots junts, tota la història, un goig seria de la història d'un sant.
Exacte.
Que ens apropa, en la història del sant, ens apropa el nostre poble. I és una mica acaba sent un himne de la festa, perquè és un moment de cantar tots junts, perquè cantar tots junts, quan cantem un himne, és aquest moment d'emoció tan gran de poder realment vibrar i sentir-nos a part d'aquesta comunitat que normalment no tenim clar ben bé, sigui nacional o sigui d'un equip de futbol o el que sigui.
És aquesta part de sociabilitat, no? De la
exacte.
Festa que té.
Sí, de formar part del col·lectiu, no?
Exacte, formar part d'aquesta comunitat.
I a part d'aquests moments tan potents com poden ser aquests, veiem que la gent està allà, cantava. I com devia cantar? Doncs hi ha models que són els que tenim en aquest passat, que serien els models de cançó de taverna, que de fet, en les descripcions també de l'Aplec de la Salut que fa Marian Burgués, després diu que la gent anava a les tavernes i no parava també de cantar, de beure, de fer gatzara. I com devia ser? Doncs aquesta manera de cantar és una manera de cantar molt associada, cal dir-ho, als homes, i que és sovint a veus i polifònica. I si voleu podem sentir un exemple d'un grup actual, que són els Tranquils, que són d'Osona, que més o menys reprodueixen aquest model perquè l'han viscut amb bueno, un distanciament, però que seria equivalent al que potser podríem sentir aquí a les tavernes antigues.
Doncs vinga, Toni,
sentim
els Tranquils.
Un dia m'hi passejava per Montesquieu, per Montesquieu. Vaig trobar la tortolina que hi feia el niu, que en feia el niu. Un dia m'hi passejava per Montesquieu, per Montesquieu. Vaig trobar la tortolina que en feia el niu, que en feia el niu. Alegra't, alegra't, mon cor.
Tortolina, eh?
Alegra't, alegra't, eh? Molt fort.
La tortolina que m'estava fent el niu, eh?
Bé, són cançons d'aquestes que no tenen per què parlar del moment, sinó que ens expliquen històries, que són de gresca, que tenen a vegades un doble sentit. I són cançons que apareixen en situacions de festa, de trobada, col·lectives.
I cantades a veu, no? Sense,
sí, perquè
sense...
el que és un model que hem anat perdent en general, però que era molt habitual que la gent es relacionés, igual que es jugava cartes, doncs també es jugava a cantar algunes cançons, i sí que és una part molt masculina, de cantar-ho a veus, de notar que vibren, aviam qui se'n sap més,
no?
I és una de les coses que trobo que sí que avui no fem gaire, no? Hem donat aquesta vessant de cantar molt a l'especialització,
sí, sí.
A la gent que s'estudia.
Perquè hem d'entendre també només també això, que a part del Pla de la Salut a la Serra de Sant Iscle, la Plec, ja des del segle XVIII i sobretot el XIX, esclar, també es feia a la vila i després a la ciutat. És a dir, quan ella, l'Aneix, parla, esclar, estem parlant sobretot a finals del XIX, de que es feia doncs, a les tavernes, als bars de la ciutat. Llavors hi havia el que es feia a la festa, però llavors, esclar, els Cervantes, els Campos... a l'Uterpa, aquí també es feien concerts i es feien coses.
Sí, no, aquí diu, per exemple, la Plec era la festassa més grossa de l'any. Aquells dies tothom era ric, en tavernes, cafès, sales
Exacte.
De ball i distraccions de tota mena. D'aquells temps tot anava a vessar. Les gassoses petaven per tot, les coques ensucrades embafaven, l'olor de rostit omplia totes les cases i traspoava fins al carrer. Calia menjar a l'entrada del pati o en taules improvisades, no s'hi cabien els llocs més usuals.
I el carrer de la Salut, que era el que es passa així, perquè era el... on s'anava cap a la Salut, s'hi plantaven arbres, s'hi plantaven, s'arrencaven com que els boscos. Hi havia molts arbres, servien també per netejar-los de conills i de guineus, i llavors es plantaven uns arbres, dos arbres, normalment, a davant de cada casa de tot el carrer La Salut, per fer una miqueta de... digues.
Sí, no, que per una banda hi ha tota aquesta part que estàvem dient
de festa,
la gent que va fent música, i després hi ha tota la part de contractar una orquestra.
Ah,
hi havia molta competitivitat en venir a portar una bona orquestra, qui es guanyava de ser-hi. I aquestes orquestres hem d'entendre-les des de finals del segle XIX fins gran part del segle XX. És un model de coble-orquestra.
Què vol dir això? Aviam, model coble-orquestra.
És un grup que els contracta, normalment s'intenta agafar els millors de Catalunya, vinguin d'on vinguin, per aquí La Salut havien vingut gent de l'Empordà, d'on sigui. Però al principi sí que teníem uns músics locals que també eren molt reconeguts, com els Moixins.
Exacte, els Moixins.
Els Moixins ens els escriu a Marian, però també sabem que els Fatxendes...
Els Fatxendes, exacte, les dues orquestres clàssiques d'aquí Sabadell.
I complien totes les funcions musicals de la festa. És a dir, els contractaven per 3 dies, pràcticament, i el dia clau del fer l'ofici, doncs tocaven a ofici, a missa. Després tocaven amb les sardanes, que ja van entrar de moda a finals del segle XIX i gran part del segle XX, que és un auge molt gran en aquell moment, i ara encara també, però en aquell moment era el ball de moda. I després tots els concerts, i balls de tarda i balls de nit, que després cada mes, cada societat intentava doncs, contractar els seus per tenir cada festa a les nits, a cada lloc. Per tant, parlem d'una bestialitat de aviam quin orquestra portes,
música,
quins baix fas
so,
i tot.
No?
I música en viu, i clar,
sí,
impressionant, sí.
I, clar, entenent les sardanes no com, com potser a vegades les veiem ara, sinó és un moment de gran sociabilitat, de trobar parella, de
relacionar-se... Sí, que podria ser com el rock o el twist de l'època. Ho hem d'entendre, que esclar, la sardana ara sí que ha quedat com a cosa tradicional, no necessàriament tampoc per molta gent, però clar, era el ball com podia ser un rock o un twist al segle XVIII.
Juntament amb la nova moda dels balls
era,
de parella.
Clar, és que no hi havia ni rock, ni pop, ni pa, llavors les sardanes eren...
Llavors entre els balls de parella, que són els que trobem llavors dins les sales de ball, que es barregen amb algunes danses en concret, però llavors entren tot el que són els xotis, els valsos, les polques, els carnets de ball per ballar amb aquest o l'altre, i tot això forma part d'un, d'una forma de viure la
de viure
festa
la sociabilitat.
Amb músics, amb música molt gran. O sigui, realment hem de pensar que es passava d'un silenci quotidià o d'uns sons
de les fàbriques.
Ara s'han dit les sardanes, mira.
Sí, ara posarem una sardana que en aquest cas és de Vicenç Bou, que la interpreta la Cobla Sabadell en un treball que vam fer, serà la comediant en aquest cas, en un treball que vam fer intentant reproduir una mica com es tocava a més a principis de segle XX. Per tant, veiem que la introita, el flabiol, que és el que primer sentirem, està acompanyada pel tamborino, cosa que ara avui dia només sentim el flabiol sol. Hi ha una mica de treball amb això.
Sentim-lo. Doncs sentíem aquestes sardanes que ahir també a l'aplec doncs, els ciutadans van poder gaudir, no? A la tarda també.
A la tarda, sí. Això es continua fent, la ballada de sardanes a partir de les 6. També després hi va haver-hi rumba, també, perquè no oblidem que sobretot a finals del... Bueno, des de mitjans del segle XIX i a finals del segle XIX, esclar, aquí el flamenc i la guitarra i tot aquesta cosa era bastant important aquí a Sabadell. Aquí. Tot aquest tipus de música, no?
Bueno, això està molt per treballar, és difícil afirmar-ho.
Sí, no, està...
El que sí que podem veure a partir de les descripcions, documentacions, treballs com els de també la Marta Ibáñez, i així és que veiem que hi ha una gran potenciació en aquests dies, són molt, molt bèsties els clau, i que la música és molt important. Avui dia el que veiem és que són més passius davant de tota aquesta activitat musical. I avui dia la forma de relacionar-nos ens ha canviat, llavors no... És una mica curiós, perquè hi ha llocs que en el dia de festa sí que retornen a que tothom balli sardanes aquell dia, o que tothom en aquell dia posi a cantar-se. Qui no ens passa això? Potser ens falta una mica de credibilitat.
Anem potser feu més d'observadors, no? Veiem, gaudim, jo crec, però ens caiem en la distància, no? No participem tant.
Clar, és que la pleca, a part de tot aquest aspecte, bueno, amb aquest aspecte de música que parla l'Anaïs o que estem parlant, és clar, era una manera de relacionar-se. Per exemple, era que era el trencament de la quotidianitat. Esclar, llavors la pleca
tota
en aquest
festa.
Sentit, tota festa ho és. Però, clar, si ens anem al segle XIX o inclús al segle XX a començaments, és que al no haver-hi tants mitjans de comunicació, al no haver-hi tanta música, és a dir, no haver-hi ràdio, televisió, etc., doncs, és clar, aquestes manifestacions sonores agafaven un altre sentit.
Sí, no, i cal pensar que venia tota la comarca.
Exacte, és que venia gent de Barcelona, fins i tot, venia gent de Manresa, gent del Rodal, era una manera, entre cometes, d'anar de romeria, d'anar a veure la Verge, de fer aquesta festa, però també era la manera de relacionar-se, és a dir, de lligar. Era una manera en què les pobilles, etc., es coneixien.
Això es parla tant dels fadrins que dèiem al principi, que era una manera la gent casadora,
de festejar.
De festejar, és clar, i llavors era una, això que parla, que ens ha dit, ens ha llegit l'Anaïs, era, es llançava la casa per la finestra, és a dir, tot anava a lo grande, que es diu, no? Vull dir, amb el menjar, amb el beure, amb la música, és clar, eren tres dies, per això, a finals del 19, també, perquè en principi la salut, la pleca era només el diumenge, i després ja s'amplia el dilluns. S'amplia un dia més.
De fet,
més.
És que fins i tot el mateix dilluns els balls acabaven a les 4 de la matinada.
Imagina't.
Imagineu-vos. Doncs
dimarts no treballaríem.
Ja, exacte.
Que també ho diu, que molts el dimarts ja no anaven a treballar a la fàbrica tèxtil.
Doncs més d'un segur que s'apuntaria a la festa. Moltíssimes gràcies, Anaïs i Josep Alavedra, doncs, per contextualitzar la música de la plec de la nostra ciutat. Que vagi molt bé.
Gràcies.